Són les 8 del supermatí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Cap de setmana de flors i violes a Palafrugell, que continua fins demà. Vam anar a sopar al Pati dels Forns divendres per seguir el concert de Mishima. Per sopar hi havia food trucks, que són aquests espais de cuina sobre roda que ara estan tan de moda i que semblen les antigues i actuals xurreries de fires, però hi venen creps, pizzas, carns, entrepans o hamburgueses. Per menjar vam demanar una pizza i vam estar més de 20 minuts esperant dempeus. S'ha de dir que la pizza era molt bona, amb la massa fina i ben plena d'ingredients. Aquest no és el problema, perquè el menjar de les food trucks sol ser normalment bo. El problema és que ens van cobrar 11 euros per la pizza. A primer cop de vista no sembla exageradament car, perquè és el que podria valer una pizza en un restaurant, però pensant-ho bé, trobes a faltar totes les comoditats que hi ha a un restaurant. Per començar, una taula i una cadira. S'entén que si t'estalvies el preu del local de l'espai, els sous dels cambrers, o si fas fer cua als clients de peus o no els ofereixes una taula, el preu hauria de ser més baix, això s'entén. També cal tenir en compte que muntar un food truck també té el seu cost, no? Però no crec que hagi d'encarir tant el producte. A més, hem assumit que pot haver food trucks a tot arreu. Està bé que n'hi hagi a festivals de música, com per exemple el d'Empúries, que es troba en una zona aïllada. Però clar, al centre de Palafrugell, com el lloc on estava l'espai del Forns, ja hi ha uns comerços que ofereixen menjar i que les autoritats haurien de protegir. De fet, es diuen bars i restaurants. Són les 8 i 2 minuts, això és el Supermatí, transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM a Costa Brava i Ràdio Bisbal. I a aquesta hora saludem en Martí Seguer per saber quin temps farà avui. Bon dia, Martí.
Bon dia, Dani. El dilluns comença amb força estones de sol, amb alguna nuvolada i amb temperatures més baixes del que estàvem acostumats. Estaran entre els 11 i els 18 graus. Dimarts les nuvolades seran més denses i sobretot cap a la tarda poden caure alguns ruixats. Dimecres no caurem de fer net i persistiran les nuvolades i les temperatures no pujaran massa.
Temperatures baixes, dèiem, doncs. Sílvia Pedret, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
I Toni Selles,
bon dia. Bon dia a tothom.
Aquests són els titulars d'avui al Baix Empordà.
Òmnium Cultural Baix Empordà constitueix la seva primera junta, presidida per Neus Colomer. Els 200 socis de l'entitat a la comarca han designat aquest cap de setmana la junta directiva després de mesos funcionant amb una gestora.
Es posa en marxa una nova executiva del PDeCAT a Castell Platja d'Aro, la lidera Joel Masdeu. El nou equip es prepara per encarar les eleccions municipals del maig de 2019. L'executiva combina cares noves i veterans de la política local.
Enric Millo presideix la Junta Comarcal del Partit Popular al Baix Empordà. El delegat del govern espanyol afirma que l'objectiu dels populars a les municipals del 2019 és augmentar la representació als ajuntaments de la comarca.
L'oficina d'habitatges de Calonge i Sant Antoni rep prop de mig centenar de visites per dubtes en desnonaments i ocupacions durant l'any 2017. Amb tot, el gruix de consultes era per preguntar sobre ajuts al lloguer d'habitatges.
Arrenca una nova edició de la campanya del Peix de Roca de Begur. El proper 27 de maig es farà el concurs de cuina popular i es reconeixerà els restaurants que han participat a les 20 edicions de la mostra.
Palafrugell programa un nou cicle d'activitats de descoberta de l'entorn. Amb el lema de Palafrugell en viu, el programa de primavera comença aquest proper cap de setmana amb una descoberta del litoral.
La Bisbal viu la 28a Fira del Mercat al Carrer aquest dimarts. Hi participen unes 200 parades de botiguers i marxants i s'hi programen una àmplia oferta d'activitats.
Es confirma el descens del corredor Mató Palafrugell de l'Hockey Lliga. La derrota 7-2 a la pista del Noi a Freixenet fa que els blanquinegres ja siguin matemàticament equip de primera nacional. Els de Xevi García juguen aquest dimarts a casa contra l'Astur Hockey.
I en uns minuts entrevistarem la primera presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, la Neus Colomer, i atenció perquè entrevistarem en exclusiva en Xavier García, l'entrenador del Club Hoquei Palafrugell, que matemàticament ja ha baixat de l'Hoquei Lliga. A més, com cada dilluns, parlarem amb la Teresa Calabús de la llibreria El Cucut de Torroella. Són les 8 i 4 minuts, això és el Supermatí. I semblava estrany, però fins ara Òmnium Cultural no tenia una estructura al Baix Empordà. Dèiem, comencem el supermatí d'avui, sembla estrany, però Òmnium Cultural fins ara no estava estructurada al Baix Empordà. Després de mesos amb una junta gestora, finalment aquest dissabte s'ha constituït la primera junta directora d'Òmnium al Baix Empordà sota la presència de Neus, presidència de Neus Colomer. En Manel Magrinyà va ser aquest acte i ens porta tots els detalls.
Dissabte 28 d'abril, el Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà ha tingut lloc la constitució de la nova seu d'Òmnium Cultural al Baix Empordà, que amb 2.000 socis proclama la seva primera junta directiva.
Queda nomenada com a presidenta la Neus Colomer Sánchez, de Palafrugell. A la secretaria tenim en Domènec Rusca Nadal, de la Bisbal d'Empordà. En la tresoreria tenim en Marc Pujol Borrell, de Palamós. En la vocalia número 1 tenim en Jordi Salvador Gràcia, de Palafrugell, en Joan Gasull Batlle, de Palamós, en Jaume Fanyer Carbonés, de la Bisbal d'Empordà, Joan Serra Solà, de Sant Feliu de Guíxols, i la vocalia número 5, en Marià Saiz Ribes, de la Bisbal d'Empordà.
Escoltem un tastet de la intervenció del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.
El que no podem fer mai és oblidar els objectius polítics que perseguim, una entitat com nosaltres, nascuda en plena nit del franquisme, per tant, una entitat que sí, que des del primer dia va decidir fer política, política en la mesura en què volem incidir en canviar el país per fer-lo millor. I som la gent que a la vegada que lluitarem contra la repressió no oblidarem mai que els nostres objectius, com us deia abans, és construir aquest país, aquesta república, on la llengua, la cultura, la cohesió social, els drets civils siguin valors fonamentals, cosa que ara, malauradament, veiem que a l'estat espanyol no hi són.
A continuació, i ja en obert, hi ha hagut una actuació del cantautor bisbalenc Pau Blanc i, tot seguit, un interessantíssim col·loqui entre el mateix Marcel Mauri i la metgessa i exconsellera Montserrat Tura. L'acte ha acabat amb un pica-pica al Hall del Mundial, en el que ha sonat la música en viu del també bisbalenc Jordi Gasull.
En Manel Magrinyà també va parlar amb l'exconsellera Montserrat Tura i ens deia això.
Una entitat cultural molt important en la vida dels últims 50 anys de Catalunya. Ho va ser-ho en els anys 60, quan va ajudar a aprendre català, que havia estat una llengua perseguida, bueno, i ho era llavors encara. Ho ha sigut sempre perquè la seva participació activa en el món de la cultura, la literatura, l'art, la mirada oberta dels catalans cap al món, no hi ha cap altra entitat que s'hagi dedicat a promoure la cultura catalana com Òmnium.
I per això ara entrevistem i parlem amb la Neus Colomer, que és la primera presidenta d'Òmnium al Baix Empordà. Senyora Colomer, bon dia.
Hola, bon dia.
Dèiem, la primera presidenta d'Òmnium, fins ara com s'estructurava el Baix Empordà Òmnium si tenia socis, però no hi tenia una estructura creada? És a dir, els socis fins ara on s'havien de dirigir?
Fins ara els socis es dirigien a través de la seu de Girona. Mm-hmm. Com que nosaltres aquí al Baix Empordà encara no estàvem organitzats, doncs, bueno, els nostres associats no tenien un referent aquí a la comarca.
Parlem de 2.000 socis, no sé si això és una quantitat equiparable a la resta de comarques de Catalunya.
Clar, tenim comarques molt, molt diferents, és complicat fer aquest paral·lelisme. El que sí que ha passat durant l'últim any a totes les comarques de Catalunya és un augment molt gran de socis. Nosaltres l'any passat, que va ser quan vam començar a moure la comarca per formar aquesta junta que vam poder celebrar dissabte, no arribàvem a 1.000 associats al Baix Empordà. I en un any hem doblat socis. I aquesta tònica sí que s'ha donat arreu del país.
En un any, i això que ha intervingut, és a dir, en quin moment es nota aquesta curva ascendent? Amb l'1 d'octubre, amb els empresonaments, amb les eleccions?
Amb els empresonaments dels Jordis, primer, i després amb l'1 d'octubre. Malauradament han passat coses molt grosses i hem pujat en socis. Pujar en socis, degut a aquestes circumstàncies, potser no és el més agradable, però sí que el que demostra és que la gent no té por, no? Que el que pretenen amb aquestes accions tan bèsties que ens estan fent patir és espantar-nos, i la part bona de tot això és que la gent demostra que no té por i el que fa és donar suport a les entitats que defensen el país.
Quin paper ha de tenir Òmnium Cultural al Baix Empordà concretament, també des de la vessant cultural?
Doncs, a veure, nosaltres ara tot just acabem d'engegar, però sí que el nostre objectiu és doncs promoure els pilars d'Òmnium, llengua, cultura, país, a la comarca. Llavors, tot el que són projectes nacionals, com el Premi Sant Bori, dedicat a les escoles, la projecció dels Premis BOC, que és el que promociona els curs en català, o actes així com les torxes o la flama del Canigó, aquests actes nacionals que transmeten la cultura popular, que defensen la nostra llengua i la promouen, doncs tots aquests actes, fer-los més visibles al Baix Empordà.
Uh-huh. I properes activitats que hi hagi programades a casa nostra?
Sí, ara ja comencem a tenir activitats. Ara el mes de maig començarem a Palamós, tindrem presència a la Fira del Conte de Palamós, i serem tot el dia fent activitats. Llavors, el 26 de maig projectarem la pel·lícula El Pallasso Espanyat al Museu del Sur de Palafrugell. Llavors, també al maig serem presents al Festival Ítica de Torroella de Montgrí, que enguany es vesteix de groc, mm-hmm. i nosaltres doncs, també hi serem donant suport. Llavors, el 2 i 3 de juny hi ha una activitat nova a la Bisbal, la Fira Indilletra, a la qual també hi donarem suport. I després, el 7 de juliol, sí que és una cosa nova, l'Espai Ter de Torroella, hi portarem a terme un concert homenatge a Montserrat Abelló, de la qual es celebra el centenari.
Uh-huh. Clar, ara mateix Òmnium té el president a la presó. Suposo que en els processos de decisió, en els processos de... d'acompanyament. Les decisions es prenen de manera diferent tenint el president a la presó.
Home, evidentment és un fet que ens trasbalsa, evidentment. El que també és cert és que la Junta que resta està treballant cada dia per tal doncs, que l'entitat pugui viure dintre de la normalitat que li podem dir, no? Però la feina no s'atura, com es pot veure doncs, amb aquest augment de socis i la nostra presència al carrer constant.
Clar, ara vostè, per exemple, segons Òmnium, què és el que hauria de passar amb la formació de govern i com s'ha pres aquesta decisió, aquest posicionament conjunt tenint el president a la presó?
Perdona, però m'ha fet com una doble pregunta.
Sí. Sí, sí, exacte. És a dir, quin és el posicionament d'Òmnium de cara a la formació de govern? Sí que hem vist que l'Assemblea s'ha posicionat molt a favor d'investir Puigdemont. No sé si és aquesta la mateixa posició d'Òmnium.
Òmnium defensa el dret doncs, al respecte al vot del que ha sortit de les urnes, el vot del poble. I per tant, doncs, nosaltres el que no volem és que ens dirigeixin des de Madrid per decidir qui ha de ser el nostre president.
Que això implica que un govern provisional, com deia aquest dissabte la Pilar Rahola a Preguntes Freqüents de TV3, un govern provisional fins que es pugui investir Puigdemont, no seria l'opció preferida o una opció aquí que Òmnium pogués donar suport?
Això és una feina dels partits i el que és important és que els partits acordin un full de ruta compartit i que puguem tirar endavant, perquè el que és evident és que si aquest full de ruta no és compartit, ens quedarem doncs, a mig camí, però aquest full de ruta no pot ser d'una altra manera que donant doncs, rellevància, no?, en base a el que ha votat la gent, no? Perquè si no, no s'entendria i tampoc tindria recorregut.
Perfecte. Neus Colomer, presidenta d'Òmnium al Baix Empordà, que s'ha constituït aquest dissabte en un acte a la Bisbal d'Empordà. Sort en els propers dies i en els propers passos d'Òmnium Cultural al Baix Empordà i que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies.
Nosaltres seguim al Supermatí, però seguim en política i us expliquem que l'agrupació local del PDeCAT a Castellplatja d'Aro ha constituït recentment una nova executiva que ara lidera Joel Masdeu. L'equip es prepara per encarar les eleccions municipals del mes de maig de l'any que ve. Pedro Ruiz.
L'agrupació local de Castellplatja d'Aro del Partit Demòcrata Europeu Català va renovar la seva executiva per fer front a les eleccions municipals del 2019. La presidència l'ha assumit Joel Masdeu i conforma un equip que combina gent jove i gent veterana. En declaracions a Ràdio Capital, el nou president del PDeCAT a Castellplatja d'Aro, Joel Masdeu, ha afirmat que tenen ganes de presentar un projecte nou i molt proper a la ciutadania per detectar els problemes que els afecten. D'altra banda, ha destacat la necessitat d'implicar persones amb inquietuds polítiques i amb capacitat de lideratge en el nou projecte. Masdeu també ha volgut expressar la seva il·lusió en aquesta nova etapa.
Jo, que vinc de l'àmbit empresarial, assumir la presidència d'aquesta nova executiva és tenir un gran repte al davant. I, com tots els reptes, la il·lusió és principal motor per tirar endavant grans projectes. Per tant, poder participar juntament amb el meu equip i contribuir a millorar la nostra organització interna com a partit, així com la projecció exterior cap al poble de Castellplatja d'Aro i Segaró, seran els principals eixos amb els quals començarem a treballar de seguida.
I a més, Enric Millo ha presidit aquest cap de setmana la Junta Comarcal del Partit Popular del Baix Empordà. El president provincial dels Populars a Girona i delegat del govern espanyol a Catalunya s'enmarca en la preparació. Aquesta visita s'enmarca en la preparació de les properes eleccions municipals. L'objectiu clar, incrementar la representació del partit en els ajuntaments de la comarca. Són les 8 i 17 minuts. I ara us hem d'explicar que l'oficina d'habitatge de Calonge ha rebut 46 visites per dubtes de desnonaments i ocupacions l'any 2017. El gruix de les consultes, però, era de preguntes sobre el lloguer d'habitatges. I en Gerard Descats en té tots els detalls.
L'Ajuntament va tramitar gairebé un centenar d'expedients relacionats amb els ajuts al lloguer. D'aquests, 65 han obtingut ajuts d'entre 20 i 200 euros mensuals. Aquesta xifra, però, augmenta en comparació a la cinquantena del 2016. Les altres xifres, però, destaquen un 10% de consultes en temes de desnonaments i ocupacions irregulars, un 15% amb el registre d'activitats de protecció oficial i un últim 5% amb prestacions d'urgència. El regidor d'Habitatge de l'Ajuntament, Arturo Prades, ha defensat la iniciativa. També ha demostrat l'interès del consistori en donar suport als joves a buscar el seu primer habitatge.
El 80% d'aquests expedients estan relacionats amb el lloguer a tots aquells ciutadans i tots aquells joves amb la búsqueda i el tenir accés i tenir ajudes amb el lloguer del seu habitatge i la seva primera vivenda.
El Servei d'Habitatge, però, també va gestionar gairebé 120 expedients relacionats amb prestacions de lloguer i de registre únic. Aquests últims, però, s'han reduït en comparació al 2016.
Aquest cap de setmana s'ha estrenat la nova edició de la campanya gastronòmica dedicada al peix de roca, que s'organitza a Begur des de fa 20 anys. Explica'ns les novetats, David.
Durant el concurs de cuina popular que es fa el diumenge 27 de maig amb motiu de la campanya, es reconeixeran per primer cop els restaurants que han participat al llarg de les últimes 20 edicions i es comptarà amb la participació del xef del restaurant Àbac, Jordi Cruz. Aquesta és una de les novetats d'enguany, tot plegat, amanit amb un tas de vins amb el sommelier Diego González i amb la música del grup Els Cremats. Un any després que l'Ajuntament decidís canviar el format de l'esdeveniment, tant els restauradors com el consistori es mostren satisfets del nou format i d'una campanya que, en veu de l'alcalde Joan Loureiro, arriba a servir més de 2.400 menús temàtics.
Són 2.000 aproximadament, 2.400, si no m'equivoco, 2.400, ho dic de memòria, em puc equivocar, 2.400 menús. Vol dir que durant un mes de temporada mitja, expressament per menjar això, han passat 2.400 persones, que està, penso que és una xifra important, bona, i, bueno, i estem mirant aviam si això doncs creixerà.
En total seran 12 restaurants els que oferiran un menú basat en el peix de roca i amb els preus que oscil·laran entre els 40 i 65 euros.
L'Ajuntament de Torroella de Montgrí ha estrenat una web més funcional, àgil i adaptable a tots els dispositius, segons han explicat en un comunicat. La pàgina va ser activada el darrer dijous 27 d'abril amb un disseny completament renovat i una distribució que en principi, una distribució dels continguts que en principi ha de ser més ordenada i clara. Paula Boira.
Josep Martinov, regidor de Comunicació, argumenta que la renovació de la web s'havia convertit en una necessitat. Calia modernitzar tant la seva interfície com el sistema intern d'administració. En aquest sentit, la nova web manté l'essència de l'anterior, però incorpora prestacions més modernes, la qual cosa li confereix més comoditat i rapidesa en la navegació i en la gestió dels continguts. S'espera que a partir de dilluns la web ja sigui plenament operativa. La iniciativa s'emmarca dintre del conjunt de millores que està implementant l'Ajuntament de les diferents eines de comunicació i difusió municipals. Martínez recorda que actualment el web institucional és segurament la principal eina de comunicació i relació de l'Ajuntament amb la població, per la qual cosa calia adequar-lo a uns estàndards de qualitat més elevats.
I Palafrugell programa un nou cicle d'activitats de descoberta de l'entorn. Amb el lema Palafrugell en viu, el programa de primavera comença aquest cap de setmana.
El cicle Palafrugell en viu, organitzat per l'àrea de medi ambient de l'Ajuntament, arriba a la segona edició. L'any passat es va centrar en el cant dels ocells, les plantes remeieres i els ratpenats. Enguany, les propostes se centren en la biodiversitat del litoral, el món dels ocells i la fauna dels boscos. El programa comença dissabte amb una descoberta del litoral palafrugellenc amb una passejada guiada i interactiva per la costa de Tamariu amb el biòleg Xavier Salvador de la Fundació Mar. El 26 de maig es durà a terme un taller de construcció de caixes niu als horts comunitaris Les Arenes, dirigit per Jaume Ramot, del grup de Natura Externa. Finalment, el cicle es tancarà el 16 de juny amb una sortida guiada per seguir els rastres de la fauna sota la coordinació d'Ignasi Castellví, del grup naturalista Signatus.
I no marxem de Palafrugell, perquè el municipi ofereix cursos gratuïts destinats als professionals del comerç i l'hostaleria. Aquesta informació s'emmarca dins del programa Palafrugell Competències i Oportunitats Laborals i proposa una oferta molt adaptada a les necessitats que tenen les empreses. Paula.
Es tracta de cursos gratuïts, molt específics i de curta durada, que s'impartiran en horaris compatibles amb la feina. S'hi poden inscriure tant persones que estiguin treballant com persones desocupades que aspirin a ser possibles candidates. Les places són limitades i ja està obert el període d'inscripció. L'organització d'aquesta iniciativa ha estat a càrrec de l'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell i la Diputació de Girona.
I si demaneu a la Bisbal, hi trobareu 200 parades de botiguers i marxants. Serà la nova fira al carrer de la Bisbal. Ens ho explica en Manel Magrinyà des de la Bisbal.
Molt bon dia, companys. Demà dimarts 1 de maig, la Bisbal d'Empordà celebrarà la 28a Fira Mercat al Carrer, amb moltes activitats i prop de 200 de parades amb la participació de botiguers i marxants. El tret de sortida oficial de la fira serà a 2:15 del matí al passeig Marimon Espré, amb un show itinerant anomenat Capocomico, de Marco Carolai. Com a novetats d'enguany, destaquem la primera fira de brocanters, col·leccionisme i joguines i Work in Progress, un espectacle de la Fira del Circ al Carrer que presentarà Fuera, a càrrec de la companyia Murmullo. Altres activitats que repetiran com cada any seran les de la Fireta, Vehicles d'Ocasió, l'Espai Art i la Mostra de Playmobil, Exhibició i Taller de Puntaires, així com també la Parada de Ràdio Bisbal, on alguns dels seus voluntaris celebraran al carrer el 5è aniversari del seu renaixement, amb música, entrevistes i un programa infantil en directe a càrrec d'alumnes de l'Escola Joan de Margarit. D'altres activitats previstes seran jocs de taula, de la mà de la companyia de jocs LU2, i la zona de jocs infantils Festa Gran. Finalment, a les 6 de la tarda, l'habitual audició de sardanes amb la cobla La Principal de Banyoles.
Sant Feliu de Guíxols organitza el seu 65è concurs de flors i plantes. Com tots els anys, podrà participar tothom qui ho desitgi i no sigui professional del món de la jardineria. S'otorgaran un primer, un segon i un tercer premi de cada modalitat i en la categoria infantil de fins a 12 anys hi haurà un premi a la millor composició floral. Paula.
Hi hauran 11 modalitats. Rosa individual, ram de roses, ram de flors, ikebana, orquídia, flor boscana, bonsai, planta verda individual, planta florida individual, planta cactus individual i ornamentació. Pel que fa a la participació, s'admeten un total de 3 unitats presentades per concurs i modalitat. Els participants hauran de presentar les flors tallades amb els seus propis estris i per la modalitat de rosa individual, l'organització facilitarà un gerro igual per tothom. A més, amb la finalitat d'ornamentar el recinte, s'admetran flors i plantes fora de concurs que seran exposades amb un rètol que indicarà el nom del col·laborador. Els horaris i llocs de presentació de plantes i flors tallades serà a l'Ajuntament el divendres 4 de maig de 9 a 1 del migdia i de 3 a 6 de la tarda i el dissabte 5 de maig de 9 a 1 del migdia. El jurat qualificador no coneixerà amb antelació els propietaris de les plantes i flors exposades i les seves decisions no podran ser apel·lades. El lliurament dels premis es farà el diumenge 6 de maig a les 8 hores de l'Ajuntament.
I a més, un centenar de persones han assistit a la tercera jornada d'empresa saludable del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, que va tenir lloc el passat divendres. L'edició d'enguany ha tingut les emocions com a eix vertebrador de l'acte amb motiu del Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball, que es celebra el 28 d'abril, Paula.
Els assistents van poder escoltar de primera mà experiències de professionals de renom, com és el cas de Mercè Conangla, directora de l'Institut d'Ecologia Emocional, que ha portat la vessant teòrica a la gestió de les emocions, el concepte d'ecologia emocional i el procés d'acreditació de l'Hospital Clínic de Barcelona com a empresa ètica i emocionalment responsable. Altres ponents han estat Pau Batlle, responsable del programa Sigues Tu de Deep Salut, Eva Garcés, consultora de desenvolupament de capital humà i relacions humanes, i Albert Riera, director de comunicació de la cooperativa La Fageda. Aquest és el tercer any que s'organitza la jornada d'empresa saludable que complementa la campanya A l'abril Cuida't en Salut i on s'organitzen activitats vinculades a estils de vida saludables per als professionals de l'organització i també per a tots els ciutadans i ciutadanes de la comarca del Baix Empordà. La finalitat d'aquest projecte és impulsar i visualitzar l'esperit de la prevenció i els bons hàbits saludables, així com marcar les línies de treball de l'empresa saludable, la promoció de la salut i dels estils de vida, l'atenció a l'ambient físic i psicosocial de treball i la participació en la comunitat.
I acabem el repàs de l'actualitat local explicant-vos que avui això serà notícia. Aquest migdia s'escenificarà un front comú d'alcaldes i regidors dels municipis del litoral gironí en contra de la pesca del coral vermell que ha permès l'estat espanyol entre Arenys de Mar i Begur. És un acte que ha organitzat Esquerra Republicana en solitari. I ara anem a la informació general. El Ministeri d'Hisenda envia 5 informes al jutge de Barcelona entre gener i abril que no detecten malversació per l'1 d'octubre. El ministre Montoro va fer més de 20 requeriments a la intervenció de la Generalitat sobre despeses que considerava sospitoses. Alba Lejide.
Aquesta informació transcendeix en un moment en què el Ministeri d'Hisenda té a punt l'informe que el magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, li va demanar sobre el control financer de l'executiu espanyol sobre la Generalitat. Per esclarir si, com diu el ministre, no es va destinar ni un euro de diners públics al referèndum, o si, com diu la Guàrdia Civil, sí que hi van haver partides públiques per a l'1 d'octubre. Queda també per esclarir si, com va apuntar aquest dijous Montoro al Congrés, l'informe fa referència a la possibilitat que la Generalitat falsegués factures o altres tipus de suposada malversació que no queden registrats als comptes, com l'ús d'instal·lacions públiques. Fonts del govern espanyol han apuntat a la CNN que els criteris que ha defensat el ministre i els que consten als informes de la Guàrdia Civil quadraran.
I aquest cap de setmana hem tingut declaracions d'Enric Millo sobre el futur govern.
El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha garantit que el nou govern no podrà reobrir el Diplocat, ni tampoc podrà gastar diners públics en finalitats il·legals.
I l'Agència Tributària de Catalunya recapta 33 milions d'euros el 2017 amb l'impost de begudes ensucrades, Alba.
Si la recaptació seguís al mateix ritme, durant un any sencer pujaria a 49,35 milions, un 20% més dels 41,3 que el govern va preveure per a 12 mesos. Un any després de l'entrada en vigor de l'impost, el secretari d'Hisenda, Albert Castellanos, s'ha mostrat satisfet, perquè el tribut ha fet caure el consum d'aquest tipus de begudes en un 22%, segons va revelar un estudi recent de la UPF i la UB.
Podem dir que el consum de begudes ensucrades envasades ha disminuït un 22%. el que suposa una disminució en ingesta de calories de més de 100 calories diàries. No? Per tant, l'impacte que buscava, que no era únicament fiscal, sinó era incentivar uns hàbits més saludables, s'han aconseguit amb escreix i, per tant, podem dir que estem molt satisfets.
Són 8:45 del matí i aquestes són les veus d'avui al Baix Empordà. Per començar, l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, que ens explica els objectius d'aquesta nova campanya del peix de roca de Begur.
Són 2.000 aproximadament, 2.400, si no m'equivoco, 2.400, ho dic de memòria, em puc equivocar, 2.400 menús. Vol dir que durant un mes de temporada mitja, expressament per menjar això, han passat 2.400 persones, que està... Penso que és una xifra important, bona, i bueno, ja estem mirant aviam si això doncs creixerà.
I el PDeCAT de Castell-Platja d'Aro renova la seva executiva. Joel Masdeu és el nou president.
Tota l'actualitat de l'Empordà.
Disculpeu, això no. Aquest, Joel Masdeu, és el seu president.
Jo que vinc de l'àmbit empresarial, assumir la presidència d'aquesta nova executiva és tenir un gran repte al davant. I com tots els reptes, la il·lusió és principal motor per tirar endavant grans projectes. Per tant, poder participar juntament amb el meu equip i contribuir a millorar la nostra organització interna com a partit, així com la projecció exterior cap al poble de Castell, Platja d'Aro i Segró, seran els principals eixos amb els quals començarem a treballar de seguida.
I l'Oficina d'Habitatge de Calonge i Sant Antoni ha rebut 46 visites per dubtes de desnonaments durant l'any 2016. Més enllà d'això, el regidor d'Habitatge de l'Ajuntament, Arturo Prades, defensa la iniciativa que es va inaugurar l'any 2016.
El 80% d'aquests expedients estan relacionats amb el lloguer a tots aquells ciutadans i tots aquells joves amb la búsqueda i el tenir accés i tenir ajudes amb el lloguer del seu habitatge i la seva primera vivenda.
I aquest dissabte, el Teatre Mundial de la Bisbal d'Empordà s'ha constituït la delegació d'Òmnium Cultural al Baix Empordà. L'acte ha comptat amb la intervenció del vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri.
El que no podem fer mai, 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 és oblidar els objectius polítics que perseguim. Una entitat com nosaltres, nascuda en plena nit del franquisme, per tant, una entitat que sí, que des del primer dia va decidir fer política. Política en la mesura en què volem incidir en canviar el país per fer-lo millor. I som la gent que a la vegada que lluitarem contra la repressió no oblidarem mai que els nostres objectius, com us deia abans, és construir aquest país, aquesta república, on la llengua, la cultura, la cohesió social, els drets civils siguin valors fonamentals, cosa que ara, malauradament, veiem que l'estat espanyol no hi són.
I a tot això, nosaltres hi afegim una nova veu. La de la xef Lola Puig.
Trobada de cuiners Slow Food, quilòmetre zero a l'Empordà. Bon dia. Tal com ja he parlat en altres ocasions, els cuiners dels restaurants quilòmetre zero ens trobem de manera periòdica per treballar el moviment conjuntament. Les trobades les fem a qualsevol punt de Catalunya. Aquesta vegada ens toca a l'Empordà. La convocatòria és dilluns que ve, 7 de maig. Però des del diumenge al vespre començaran a arribar cuiners de tot arreu de Catalunya i ens trobarem al restaurant integral de Figueres, on l'Òscar Vigues ens prepararà un sopar amb productes quilòmetre zero i potser tindrem la sorpresa de trobar-nos a taula amb algun dels productors. El dilluns pel matí pujarem al bus i anirem cap a Sant Climent Sescebes, on ens esperen en Carles i la Bàrbara del celler La Gotina de Vilartolí per mostrar-nos el seu projecte, fer un voleio per les vinyes entre dòlmens i tastar el seu nèctar de raïm sense sulfits ni químics a la terra mentre esborsem amb ells. Abans del tast, aprofitarem per fer reunió periòdica i tractar tots els temes que toquen per arribar a una restauració cada vegada més connectada amb el territori i la natura. En acabat, tornarem a pujar al bus per anar cap al Baix Empordà, a l'Empordanet, on ens espera l'Albert Grassot de l'arròs L'Estany de Pals per mostrar-nos els seus camps d'arròs, el molí i explicar-nos tot el seu projecte. Llavors, en Jordi del Sol Blanc, tot i que no és cuiner quilòmetre zero, ens cuinarà l'arròs de l'Albert de diferents maneres, així com altres productes de temporada quilòmetre zero del nostre Empordà. D'aquesta manera, compartim amb els companys d'altres contrades la manera de fer productes i productors i creixem junts per fer un projecte global de manera local. I sobretot, compartir alegria i felicitat que ens convé molt a tots i a totes. Preparats, doncs, que dilluns que ve l'Empordà vibrarà cuina quilòmetre zero.
Moltíssimes gràcies, Lola Puig, ja ho sabeu, si voleu recuperar aquest comentari...
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Ara al Supermatí, quan són les 8 i 35 minuts, és temps dels esports. Comencem la secció esportiva d'avui amb la notícia del descens matemàtic del club hoquei Palafrugell de l'Hoquei Lliga després de perdre dissabte contra l'Anoia per 7-2. Connectem amb l'Alba Cabrera, que és el club, per conèixer la situació de l'equip després d'aquesta notícia amb algun dels protagonistes palafrugellencs. Bon dia, Alba.
Bon dia, Dani. Estem aquí al club d'hoquei Palafrugell amb l'entrenador, en Xavier García, i ara ens parlarà de la situació de l'equip. Bon dia, Xavier.
Hola, bon dia.
Ara mateix la categoria ja és pràcticament insalvable, no? Llavors, quines són les experiències positives que podeu treure d'aquest any en aquest debut a l'Hoquei Lliga?
Està clar que potser de 10 coses que havien d'haver après, doncs n'hem après molt poques, no? Però ho hem après, o sigui, aquesta categoria és molt complicada, hi han coses a nivell esportiu, però a nivell extraesportiu també hi ha molts factors, a nivell de vestuari, i llavors penso que algunes ens en portem per intentar, doncs, quan hi puguem tornar-hi a ser, doncs no repetir molts mateixos errors.
I ara, quan vulgueu tornar-hi a ser l'any vinent, què creieu que aquest any us ha faltat per poder mantenir-vos?
Jo crec que una de les coses importants és el cap. I aquesta categoria et pots passar mesos sense guanyar un partit i no passa res. I aquest el no passa res és el que t'ha d'ajudar, no? És una categoria, doncs, que els que se salvaran són equips que hauran guanyat dos partits més que nosaltres o tres. O sigui, tampoc és que hagin guanyat allò... Ells hagin guanyat 20 partits i tu n'hagis guanyat dos, no? O sigui, la diferència és molt poca, no?, de punts. Si tu estàs preparat per sortir del camp del Barça havent perdut i no passa res, doncs surts tranquil. Si surts del camp del Barça enfadat perquè has perdut, doncs això t'afecta pels altres partits, quan amb la teva lliga, amb els teus equips, com un Lloret, un Vic, doncs aquí, que és cas d'intentar guanyar, aquí ja estàs tocat per culpa d'aquestes coses extres que t'han vingut.
I per tant, el punt d'inflexió, on creieu que s'ha donat per, al final, no podré salvar aquesta categoria? On vau començar potser a fallar, diguem-ne?
Jo crec que vam fallar, jo penso, el primer partit aquí a casa amb el Alcoi, perquè veníem de guanyar el Caldes aquí a casa, llavors vam tenir els tres partits del Barça, Liceu i Reus, que els vam perdre, i llavors venia el Alcoi i vam pensar, bueno, aquest l'hem de guanyar. I aquest l'hem de guanyar va ser un punt que no ens va anar bé. O sigui, fins i tot vam guanyar-lo abans de començar el partit. I els primers 10 segons ja ens havíem fet un gol. I allà va ser un gero d'aigua freda molt fort. I allà jo penso que va ser un punt d'inflexió de donar-nos en compte que aquí els partits no es poden guanyar abans de començar, sinó que te'ls has de lluitar moltíssim. D'aquí la diferència, que ens anem al coll a la segona volta quan encara estem molt pitjor i estem malament. A més, anem amb pocs jugadors. I que dius, bueno, vas al coll a pista complicada, va, i els guanyem. Punt d'inflexió, penso que un va ser aquest i l'altre va ser aquí a casa amb el Lloret, no? Que si haguéssim puntuat, ens hagués donat molta energia per després afrontar els altres partits, que no els hem afrontat malament, ni amb el Vic, ni amb el Caldes, però aquí ens pensàvem puntuar i el no puntuar sí que se'ns va... O sigui, els dos partits de Lloret, perdre'ls, ens ha fet mal.
I ara, per la temporada vinent, quins objectius heu marcat, què espereu fer, voleu tornar a pujar? Aquesta seria l'aspiració, no?
A nivell intern, està clar que ja estic començant a treballar, doncs, la temporada que ve, no? Toca fer-ho, no, i no d'ara, sinó ja fa mesos que estic treballant amb aquest tema, no? Per suposat que marcar els objectius ara és molt complexa, però sí que està clar que estàs fent un projecte per estar nacional espanyola, seria la tercera temporada que hem estat, la primera ens va costar mantenir-nos, a la segona vam pujar, que va ser l'any passat, i ara ens toca tornar, doncs, baixar i tornar a intentar pujar. Hi haurà jugadors nous, aire fresc, per intentar, doncs, tornar a pujar a la màxima categoria i del que hem après aquest any tornar-ho a repetir i del que no hem après i hem fet malament, doncs intentar corregir.
Moltes gràcies, Alba, per aquesta entrevista.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Nosaltres seguim el repàs esportiu d'aquest cap de setmana. Ho fem amb el mal camí del Palamós, que ahir va sumar una derrota molt dolorosa a casa contra l'Europa per 1-3. El Degà ja és a 3 punts de la salvació quan falten dues jornades pel final, Pedro.
S'allunyen les aspiracions del Palamós per competir la propera temporada a tercera divisió. El Degà va caure a casa contra l'Europa per 1-3 i a falta de dues jornades pel final els de Batlles són a 3 punts de la salvació, del miracle que els impediria evitar jugar a Primera Catalana. Malgrat que els dos equips van posar molta intensitat en els instants inicials, cap conjunt dominava clarament el partit i no tenia grans ocasions. Va ser al minut 28 quan l'Europa s'avançava al marcador gràcies a un gol d'Uri. La primera part finalitzava sense cap acció més a destacar. A la segona meitat els groc i blaus van anar per l'empat, però es mostraven insegurs a la línia ofensiva. L'Europa va aprofitar aquesta debilitat per aproximar-se a la porteria de Quinti i materialitzar el segon tant del partit, obra, per cert, de Raillo. El gol del Degà no va arribar fins al minut 83 quan Henry el va transformar des de la línia de penal. Durant el temps afegit, Raillo va tornar a anotar per sentenciar el partit. Recordem, un gol a 3. Durant la jornada 36, la situació és crítica. Només queden 6 punts en joc i els palamosins són 18ens a 3 punts de la salvació, ja que el Granollers va ampliar la distància en un punt després d'empatar amb el filial del Reus Deportiu. El proper diumenge, a les 12 del migdia, el Palamós s'ho juga tot a casa del Prat, que és 6è amb 57 punts.
Gràcies, Pedro. Continuem amb el futbol baixempordanès femení. La Unió Esportiva L'Estartit encaixa una nova derrota aquesta jornada a casa davant l'Atlético Vilafranca. També les estartidenques es compliquen la salvació, oi, David?
Doncs sí, Dani, les estartidenques han perdut el camp municipal de futbol de l'Estartit a casa contra les de Vilafranca per 0-4. L'Atlètic Vilafranca s'ha avançat per 0-1 a la primera part i durant la segona part han marcat els últims 3 gols que els hi donaven una contundent victòria a l'últim d'ells de penal. Per 6a jornada consecutiva, les estartidenques no puntuen en la categoria de preferent femenina catalana i continuen a un punt de la salvació, amb 26 punts a falta de 2 partits que s'acabi la temporada. A la pròxima i penúltima jornada, número 29, la Unió Esportiva L'Estartit s'enfrontarà a l'Escola de Planedeu, oportunitat que les noies de L'Estartit han d'aprofitar per sumar algun punt i aconseguir sortir de l'ascens davant el penúltim equip de la classificació.
I molt atents a aquestes últimes jornades de tercera divisió i de preferent femenina catalana. També a segona catalana de futbol han jugat els 3 equips del Baix Empordà. Tornem amb en David per saber-ne els resultats.
Aquesta 30a jornada de segona catalana, els equips del Baix Empordà han aconseguit un balanç de 2 victòries i una derrota. Parlem de la victòria de l'Aro contra el Porqueres per 2-0 i ara els platgerencs són a 5 punts de la salvació. I també tenim victòria del Palafrugell a casa davant del Sant Jaume de Llierca amb el mateix resultat, un 2-0. Els palafrugellencs augmenten la renta per allunyar-se del descens a 4 punts. Per la seva banda, però, el Guíxols ha perdut com a local rebent el Camprodon per 1-2, però continua mantenint-se a la 8a posició de la taula.
Les 8:42 minuts... I ara mateix tornem.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat, l'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
Per la gent normal, fer dissabte significa ordenar les coses. Per nosaltres, fer dissabte significa repassar l'ordre de les 40 cançons més destacades de la setmana. Els dissabtes a les 6 de la tarda, a Ràdio Capital, hi fem la llista del Per no dir res. Un repàs a les 40 millors cançons de la setmana amb en Marc Clapés. La llista. Fes dissabte amb nosaltres.
Maria Teresa Calabús, bon dia.
Hola, molt bon dia. Me sentiu bé?
Sí, et sentim perfecte.
Perfecte.
Et sentim perfecte. Deixem que soni una mica la sintonia.
Molt bé.
Que és molt xula. Maria Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut de Torroella. Per cert, l'últim dia que vam parlar era Sant Jordi. Com va anar la jornada?
Molt bé, va anar molt bé. Llàstima que Torroella el dilluns és mercat i com que la plaça estava ocupada, evidentment, pels firaires que s'hi posen cada dilluns, doncs vàrem haver de posar-nos al pati de Can Quintana, que era una mica més tancat, i nosaltres ens faltava una mica de personal per repartir-nos. O sigui que no vam poder fer la festa amb les altres entitats, com sempre, muntant parada i fent la nostra... Quins... no sé, un dia diferent, però vam ser de quedar a la llibreria, vam tenir molta gent, molts visitants, i va ser caòtic, però també agradable. Quan acabes el dia, ja t'ho pots imaginar, tots els que estem despatxant ens mirem a la cara allò, ui, tu on eres avui, i tu què feies, i tu què has fet, i tu què has recomanat. Gairebé no ens veiem en tot el dia, fins al vespre.
Jo m'imagino la sensació que deu tenir quan s'acaba Sant Jordi, com la sensació que vam tenir nosaltres quan vam acabar el programa que vam fer aquest dissabte a l'hotel Alcalá de Calella pel Flors i Violes de Palafrugell. Molta feina, però acabes i dius, ah, doncs mira, ens ho hem passat molt bé.
Sí, el que passa que per Sant Jordi patim molt perquè ja us ho vaig explicar, em sembla, el dia que el mateix Sant Jordi o algun sí. dia quan parlem de com funciona tot això. Els llibreters ens preparem i més o menys pensem que es pot vendre, però llavors els mitjans comencen a parlar de llibres que no havien tingut cap despuntada o que no vull dir que no siguin interessants, eh? Aquesta sobretot no és pas el que estic dient, al contrari, poder, són de boníssims, però el públic i tot plegat no ho havien detectat, i després en aquell moment, aquell mateix dia, venen amb el llibre apuntat, teniu aquest, teniu aquell, i has de dir que no diverses vegades, això sap molt de greu.
Com quins llibres han despuntat aquest any?
Bé, el que no ens esperàvem va ser per Magel, que és una obra poètica d'una autora que principalment havia fet poesia i que es va publicar amb el Club Editor, l'editorial Club Editor, que precisament nosaltres d'aquesta editorial sí que havíem recomanat el Com s'esbrava la mala llet, ho recordeu? Uh-huh. El Com s'esbrava la mala llet, que va ser bueno, un llibre que va cridar molt l'atenció en aquells moments, tant perquè tractava de la gent gran com per la manera de fer-ho. I llavors, bé, el que va cridar l'atenció, suposo que per la manera en què es havia parlat a ràdio i la manera en què qui ho va recomanar ho va fer molt bé, va ser per Magel, de la mateixa editorial. Sé el nom de l'autora, eh? Però és que ara no em ve el cap, perquè ja sabeu que el tema memòria sempre falla. Ja us ho diré mentre anem avançant al dematí.
Escolta, sí, deia... No, deies alguna cosa?
No, que avui us volia recomanar
això.
Un còmic. I la veritat és que m'ha agradat moltíssim, l'he llegit aquest cap de setmana, i és un estil literari que vull anar recomanant i que ho farem de tant en tant, perquè és un sistema de lectura diferent, evidentment, de la novel·la, però també ho és de la poesia i ho és de molts altres, de l'assaig, però és molt agraït, té molta qualitat, és una obra per mi, el còmic, bueno, per mi i per tots els que treballem aquí al Cucut, que l'estem defensant tant com podem, pensem que és una narrativa molt intel·ligent i molt extraordinària. Compartir o combinar perfectament el que és la imatge que t'ensenya el dibuixant amb el text. A vegades ja sabeu que el text és el mateix, l'autor del guió és el mateix que l'autor del dibuix, però a vegades no, a vegades són autors diferents i tot té molt de mèrit, és a dir, que un dibuixant també sigui guionista vol dir que té molt de coneixement, i que un dibuixant sàpiga il·lustrar un guió també ho té, perquè és com una adaptació després de l'obra, eh? Bé, en aquest cas us vull parlar d'una obra que està escrita i dibuixada per en Quim. En Quim és el nom popular en què la gent coneix en Joaquim Aubert Puig Arnau, que és... bé, ell viu, té casa per aquí a Ullà, i el coneixem com a home molt discret, que no normalment no va pel món dient que és un dibuixant famós. Els que ho saben i els que li han llegit l'obra el que tenen en alta estima. Les seves dues obres més conegudes són El arte de volar i El ala rota, que ha fet amb Antonio Altarriba, i són les biografies dels pares del guionista, de l'Antonio. Mm-hmm. Però en aquest cas en Quim ha volgut parlar de la seva experiència a Alemanya, que hi va anar a viure uns mesos abans de fer l'emili. Es diu Alemanya 1963, Nie ven los bolsillos. També us he de dir que malauradament hi ha molt poc còmic traduït o escrit o traduït al català, poder perquè ja prou difícil és vendre còmic a les Espanyes i en castellà, imagina't si ho és en català. els anys o el temps que estan dibuixant aquests autors pel públic, que després queda el preu del còmic, seria impagable. Ben i ben los bolsillos és una obra com una novel·la històrica. Ell va anar a Alemanya en l'època en què Franco facilitava, el govern franquista facilitava que la gent que aquí no podien guanyar-se la vida anessin a Alemanya, els hi trobaven albergs, els hi trobaven algú que els esperava, els hi buscaven feina. El més important, quan travessaves Alemanya, si no ho feies amb grup, que ja els portaven amb autocar, tots com un ramat, si anaves pel teu compte et podies trobar que a la frontera i entrant a Alemanya et posessin en el passaport turista. Si aquest era el cas, et posaven turista i ja tenies problemes per trobar feina. Eres un sense papers. I si feies qualsevol cosa, havia de ser o en nom d'un altre o a partir de... bé, empreses no, gent que s'hi dedicava i que se n'emportava una gran comissió de les teves hores. En aquest cas, en Quim era un bellet, no, ja et dic, no havia fet la mili, estava pendent de la carta que li arribaria per presentar-se. I ens explica com vivien en els albergs aquests immigrants espanyols o catalans i algunes de les històries que hi ha darrere de tota aquesta gent. Extraordinari, eh? Des del que ha hagut de marxar perquè és gay i no es pot guanyar la vida aquí perquè acabaria tancat o poder de patacades per grups franquistes que es esperaven en el carrer i la pallissaven, fins al que és denunciat per un veí per qualsevol cosa, i si ella és roig i l'altre franquista ja ha rebut, o bé, o fins i tot històries d'amor que el protagonista ha hagut de marxar per cames perquè el seu sogre era un franquista que ho podia fer matar per a qualsevol cantonada. I això ens explica en Quim, Nieve en los bolsillos, és una novetat de Norma de fa res un mes, i bé, es llegeix com una novel·la, però és com una novel·la, però amb aquest afegit del dibuix que li dona un to molt interessant.
Són històries que s'han de conèixer i que, malauradament, doncs, no les coneixem per com està configurat el sistema educatiu a Catalunya i a Espanya.
Sí, no, a més, en aquest ara s'està intentant recuperar altra vegada el que és la novel·la gràfica, ¿vale? Que sí, és una manera de dir còmic, i és com si la paraula còmic i té una imatge com que ens ha de fer riure o que ha de ser Mortadelo i Filemón i no passa d'aquí, doncs ha tirat enrere o ha desprestigiat l'estil literari, que ja és un còmic. I llavors podem continuar dient còmic, està bé, però no cal que ens emboliquem parlant de novel·la gràfica, tampoc cal, vull dir, ja sabem què és, però posem-li el prestigi que té, que en té molt, i el valor que té, que en té molt.
Doncs sí. Escolta, d'això ens en pots llegir algun fragment o...?
No, és difícil, perquè són talls, o sigui, són diàlegs tota l'estona, amb les bombolles del text, i no ens quedaria gens bé.
Caldrien més veus.
Sí, exacte, sí.
Aquí una no, i a més, radioteatre.
El text dels còmics estan molt resumits, evidentment t'han de dir el més poc possible, perquè parla molt més el dibuix, que, o sigui, tu veus un tros en què la protagonista et parla de per exemple, et diu, anduve más de media hora arrastrando mi bolsa hasta la entrada de la autopista de Frankfurt. Había anochecido, pero por suerte aquella parte de la carretera estaba bien il·luminada. Això t'ho diu, però és que tu quan veus el dibuix, veus el gran cartell que indica cap a on va Frankfurt, quina sortida és, quins cotxes passen per allà, la seva desolació d'un noi, a més tot és en blanc i negre, val? Imagineu-vos a tot el còmic en blanc i negre.
És en blanc i negre, el còmic. És en blanc i negre, el còmic.
En blanc i negre tota l'estona, llavors et dona una imatge de reportatge molt potent i veus això, no? Les llums, la llum que dona l'autopista, però una llum freda, que a més s'hi detecta allò, un punt d'aigua neu i la fred que està passant en Quim, una bossa als peus, que segurament tot està quedant moll i ple i poder d'humitat i de fredor, no? I tot això, esclar, t'ho ensenya amb el dibuix i és important, és molt potent. També tota l'estona, ell que se dibuixa a si mateix, és el més jovenet de tots, és gairebé un nen, vull dir, tu notes que és gairebé un nen. I això penso que mai nosaltres no som gaire conscients de com érem de joves, mm-hmm. que ell ara... després de 50 anys, no? Sigui capaç de dibuixar-se amb aquest aspecte d'imberbe, no?, que diuen els castellans, quan encara no tens ni bigot i quasi ets un bailet tímid i allò un punt vergonyós que ha agafat l'aventura de deixar i deixar el benestar de casa per dir, va, doncs vinga, me'n vaig a Alemanya a veure què hi ha per allà. Mm-hmm.
Teresa Calabús, de la llibreria El Cucut. Que tinguis molt bon dia i moltes gràcies per aquesta recomanació.
Igualment a vosaltres, i ara, com que anàvem parlant, he mirat per Magel, qui l'ha escrit és l'Eva Baltasar, em disculpo per no haver-me vingut de seguida a la memòria el seu nom, una noia poeta que ja havia tingut un poemari publicat i que ha fet una novel·la de reflexió poètica i que ha tingut molt bona crítica, a veure si algú... li venen ganes de buscar-la, doncs per Magel va ser un llibre destacat aquest Sant Jordi que no estàvem gaire preparats els llibreters.
Perfecte, que tinguis molt bon dia.
Igualment, adéu-siau.
Adéu.
Adéu.
Nosaltres seguim en cultura amb l'agenda, amb el repàs de l'agenda cultural d'aquest dilluns, amb els actes que es podran veure durant tot el dia d'avui a Palafrugell en motiu del Flors i Violes, Marc.
I comencem a les 10 del matí i a les 11, que a l'espai del Forns, a la Brava, es podrà veure l'espectacle infantil L'Endi el Rombero. A partir de 11:45, a les voltes de Calella, Cercavila, amb els germans Fric Frac. A 17:45 i a les 7 de la tarda, al pati Grup d'Imatge Jordi, Gispeando, amb la companyia La Bitxa, amb Jordi Rodríguez. A 7:45 del vespre, a la plaça Nova de Palafrugell, espectacle de teatre amb Amors Singulars. A partir de 11:45, a l'espai El Fons a la Brava, Soweto, amb els sons tradicionals de la música negra i jamaicana, amb un dels grups de referència de l'escena musical. La festa la rematarà Carlos Seleta, a partir d'un 1:15.
I a part dels actes del Flors i Violes, també volem destacar una obra de teatre que es podrà veure al Teatre La Gorga de Palamós, Somiant sota la pluja.
Musical de musicals, on es posa en escena actors, cantants, músics i ballarins per donar vida a un espectacle inèdit que ens transportarà a diferents èpoques on la música i els colors ens faran gaudir de musicals com Els Miserables, Ava, Cats, Cabaret, Moulin Rouge, El Petit Príncep i molts més. A partir de les 9 de la nit i amb taquilla inversa, a benefici de l'associació Uncolliga.
I tal dia com avui... El Wonderwall d'Oasis és escollida la millor cançó de les últimes dues dècades.
Això va passar el 2003, quan aquest èxit del disc West Side Story Morning Glory i després d'un estudi realitzat en diferents emissores britàniques va sortir com la millor cançó dels darrers 20 anys. En el disc trobàvem també temes com Say My Say o Don't Look Back in Anger. Oasis va superar la classificació a altres mítiques peces com el Bittersweet Symphony de The Verve o també Everybody Hurts de Rem. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.
I d'aquesta manera estem arribant al final del programa. I ho fem repassant els titulars d'avui al Baix Empordà, Toni Sellas, Sílvia Pedret.
Òmnium Cultural Baix Empordà constitueix la seva primera junta, presidida per Neus Colomer. Els 200 socis de l'entitat a la comarca han designat aquest cap de setmana la junta directiva després de mesos funcionant amb una gestora.
Es posa en marxa una nova executiva del PDeCAT a Castell Platja d'Aro, la lidera Joel Masdeu. El nou equip es prepara per encarar les eleccions municipals del maig de 2019. L'executiva combina cares noves i veterans de la política local.
Enric Millo presideix la Junta Comarcal del Partit Popular al Baix Empordà. El delegat del govern espanyol afirma que l'objectiu dels populars a les municipals del 2019 és augmentar la representació als ajuntaments de la comarca.
L'oficina d'habitatges de Calonge i Sant Antoni rep prop de mig centenar de visites per dubtes en desnonaments i ocupacions durant l'any 2017. Amb tot, el gruix de consultes era per preguntar sobre ajuts al lloguer d'habitatges.
Arrenca una nova edició de la campanya del Peix de Roca de Begú. El proper 27 de maig es farà el concurs de cuina popular i es reconeixerà els restaurants que han participat a les 20 edicions de la mostra.
Palafrugell programa un nou cicle d'activitats de descoberta de l'entorn. Amb el lema de Palafrugell en viu, el programa de primavera comença aquest proper cap de setmana amb una descoberta del litoral.
I acabem amb el temps, com sempre, Martí Seguer.
El dilluns comença amb força estones de sol, amb alguna nuvolada i amb temperatures més baixes del que estàvem acostumats, entre els 11 i els 18 graus. I dimarts les nuvolades seran més denses, sobretot cap a la tarda, que podran caure alguns ruixats. Dimecres no acabem de fer net i persistiran les nuvolades i les temperatures no pujaran massa.
Fins aquí el Supermatí. Us deixem amb la millor programació musical a Ràdio Capital i nosaltres tornem demà al Supermatí a les 8 del matí. Aquest Supermatí que hem fet la redacció d'informatius de Ràdio Capital. Que tingueu molt bon dia d'aquest dia 30 d'abril, per tant, comencem el maig de 2018.